Balear. No temps per res més. Són les 10 i 4 minuts. Més informació a IB3 Ràdio, els butlletins informatius, en aquest cas, a les 11. Fins després.
Més informació a ib3notícies.com.
Amb tu. Gracias. En Eroski, para demostrarte nuestro amor, podríamos invitarte al cine. Pero preferimos regalarte el IVA de toda tu compra, desde este viernes 23 hasta el domingo 25. Consulta condiciones. Quien bien te quiere, te hará ahorrar. Suma ahorro con Eroski Club.
Allà on hi ha una conferència, una exposició, un de nou polític, hi ets i ho vius intensament.
A Connexió Local vos explicam de què parlen a les ràdios de proximitat. Coneixem els seus programes i escoltam les seves veus.
Està al Cudi Ràdio, és estar, jo li dic, el cor de la ciutat.
Un programa d'IB3 Ràdio elaborat amb la col·laboració de les emissores municipals de les Illes Balears.
I el Cudi Ràdio és com si fos ca nostra, és ca nostra. L'estim moltíssim.
Connexió Local amb Magda Cortés, diumenge a les 9 del vespre.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. La gran vida amb Anna de la Salut.
I ens atam la segona hora de la gran vida d'aquest dissabte i hem de parlar de la iniciativa d'economia social de Càritas Menorca, Mestral, Inserció i Medi Ambient, que ha presentat la seva memòria corresponent al 2024. Els resultats mostren els èxits assolits en quant a inserció laboral i sostenibilitat ambiental. I na Clara i Mami és avui a la botiga de Mestral Mo i ens conta els detalls d'aquest projecte gestionat per Càritas Menorca. Clara, bon dia.
Bon dia, Ido. Som a Mestral de Llevant, avui donant-te una volteta, perquè sempre hi ha coses interessants que trobar en aquí, aquesta botiga solidària. Prop de 700 persones han participat dels programes d'ocupació, 52 han tingut una oportunitat laboral a través dels contractes d'inserció d'aquest projecte solidari de Càritas Menorca, que és la botiga de Mestral. També hi ha una altra botiga de Moda Re, que té tota una feina i un projecte d'inserció laboral per a les persones. I justament som aquí perquè fa uns dies, des de Càritas Menorca, han presentat la memòria corresponent en el 2024 i volem fer un poc de balanç i veure un poc com ha anat el 2024 i com està anant també aquest 2025. Ho feim amb Antoni Salort, el gerent de Mestral. Com estàs, Toni? Bon dia.
Hola, bon dia. Com estàs?
Conta'ns un poquet d'aquest projecte, que aquí a Menorca el ben coneixem i sobretot si som persones com jo ben assídues a venir de tant en tant a fer una volteta i veure què trobam d'interessant per aquí i també a dur les nostres coses, perquè també es poden dur les coses. Com funciona Mestral?
Sí, Mestral funciona, és un projecte que du una gran trajectòria, tots aquells que sou consumidors, clients i a la vegada també participants d'aquest gran projecte, sabeu que és un lloc on la gent dur les seves pertenències, que ja no empra, que ja no utilitza, i nosaltres ens reutilitzem, donem una segona vida perquè persones de tot tipus i de tota classe d'àmbits pugui venir a comprar i a fer servir aquestes coses que tenim per casa, que ja no emprem, llibres, aparells electrònics, què sé jo, ulleres de sol, qualsevol tipus d'objecte que ja no emprem, els hi donem una segona vida, i sobretot ho feim aprofitant per contractar persones d'inserció en contractes d'inserció laboral, que després els catapultam, no? Ens engegam en el mercat laboral perquè trobin una feina digna, una feina estable i puguin així emprendre el seu camí cap en el futur laboral. I tot aquest projecte neix un poc de dues vessants. Una que és l'acompanyament, la inclusió i la inserció laboral, i també de la vessant de la reutilització, el medi ambient i fer una societat més sostenible.
Idò, és un doble objectiu, no? Ja és un projecte social, però a més un projecte de reutilització, economia social i economia circular, també, no? De reutilització. Quants residus, més o manco, heu estat gestionant, per exemple, en aquest 2024? No sé si teniu la dada.
Sí, hem estat gestionant en torn a 1 milió de tonelades de residus entre tots els mestrals i tots els projectes que duim en marxa. I, per tant, per nosaltres és un gran efecte i un gran potenciament del medi ambient i de la sostenibilitat en quant a l'impacte mediambiental.
Impacte que generen tots els residus, però n'hi ha molts, com per exemple el residu tèxtil, el residu de sabates, que n'hem ratllat en alguna ocasió, de la gran quantitat de residus que generen les sabates, no? Sobretot els fiets, que de seguida els hi queden petites i que moltes vegades no cal comprar-ne de nous, que estan en molt bon estat, i justament aquí, en aquesta botiga on som ara, que som en el polígon industrial de Mo, n'hi ha, però a més teniu botigues que heu anat obrint en els diferents anys d'aquest projecte, que justament el que fan és això, donar-li una segona vida a tot aquest residu, a totes aquestes robes tèxtils que encara no són residus perquè no es converteixin justament en residu.
I tant. Evitant, per una banda, que aquesta roba es converteixi en un residu, i per altra, si ja és residu perquè està malmesa per les condicions d'estens, per les condicions de desgastament de la pròpia prenda, s'envia a la península i amb aquests materials se'n fan altres tipus de materials, sobretot de construcció, aglomerats, aïllaments per pla dur, etc.
També gestionau residus voluminosos i material que siguin, perquè ho deies ara, no? Des d'unes ueres de sol, però si tenim ara mateix necessitat de comprar qualque moble perquè estem canviant els mobles o fer una mudança o necessitem qualque cosa per reformar que nostra, també el trobam coses que estan molt bé.
Sí, sí, trobam, com ja deia, des d'unes ulleres de sol fins a un sofà, fins a un somier, un cantarano, que sé jo, no? Mil articles també de mobles i voluminosos que estan molt bé i que podem adquirir per aportar en aquest projecte. També esmentar, com no, el projecte i el taller ocupacional de fusteria, on a banda de recuperar els mobles o els voluminosos que potser tenen una llenya un poc més bona i se poden restaurar i recuperar, també fem tot aquest servei de tractament de mobles i on els restauram, i així els aportam a les noves cases on poden disfrutar d'aquests mobles que per les condicions que siguin necessiten una reparació i després poden tornar a ser emprats.
En aquest taller és justament on hi ha totes aquestes, al voltant de 700 persones que participen en aquest programa d'ocupació. Imagino que també n'hi ha d'altres que formen part de Mestral, la botiga en si, no? Ja ho és, també?
Sí, la botiga en si ja és un projecte ocupacional i d'inserció laboral, on hi tenim actualment dos treballadors d'inserció, tant a magatzem com a la pròpia botiga, i on t'esperam poder anar construint aquest teixit de treballadors d'inserció per poder formar-los i que siguin, pues, en aquest cas, uns bons venedors i uns bons gestors de magatzem per el nostre mercat laboral de l'illa de Menorca.
Una de les treballadores d'inserció és na Mònica. Com estàs, Mònica?
Molt bé, bon dia.
Bon dia. A què et dediques, tu, Bam?
Jo d'entrada vaig començar fent un taller. Taller que van fer aquí a Mestral, d'ocupacional. I després m'han agafat com a treballadora de recepció. i estic fent en magatzem, i una setmana magatzem i una setmana amb el camion recollint mobles i bueno, i feient amb duent els mobles que mos compren i res, els duim a les cases.
Tota una feina de gestió i de recollir, de distribuir i d'organitzar-se bé.
Sí, 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 la veritat és que en aquest sentit està molt ben organitzat i molt ben estructurat tot, la veritat. I sí, sobretot des d'aquí la feina que feien nosaltres amb els companys, sobretot, és que feien tot Menorca. I bueno, està molt ben organitzat, la veritat.
Quant temps fa que estàs aquí fent feina mestral?
15 dies.
Més o manco. 15... Només?
Sí, fem feina.
Ben arribada, idò.
Sí, el que, com te deia antes, vaig començar fa 6 mesos fent el curs aquest de el que comentava el gerent, d'ensenyança de com dur una botiga, bueno, fer feina una botiga i de com gestionar, bueno, un poc...
I com arribes? Com coneixes d'aquest curs que quan dius, vinga, hi ha un curs, va, em crida l'atenció...
Bueno, sí, serveis socials de l'O.
A través dels serveis socials vas conèixer d'aquest taller, vas començar, i després de fer el taller has arribat aquí i ara dus 15 dies fent feina.
Sí, sí, sí. Sí, sí. M'han donat una segona oportunitat i la veritat és que, bueno, me l'he agafada amb moltes ganes.
I tant que sí. Ens acompanya també n'Ester Seguí, ella és educadora social. Com estàs, Ester? Bon dia.
Bon dia, molt bé.
Com funciona tot plegat, avant? Perquè tu fas molt bona feina, tots en feis molta, na Mònica en fa molta i en Toni també, però cadascú com la seva vessant, no? Com a educadora social és un paper molt important el que fas en aquest projecte social, solidari i d'economia circular.
Sí, bueno, al final és la figura, no?, que diferencia una mica aquesta empresa d'inserció, una empresa ordinària, i per part meva vessant, acompanyar més a l'adquiriment de competències i habilitats laborals perquè puguin sortir d'aquesta empresa, no?, amb totes aquestes habilitats més adquirides, més preparades, i puguin mantenir una feina en el mercat ordinari correctament.
I com feis tot aquest procés d'aprenentatge, de començar, com justament explicava na Mònica, no?, des de serveis socials, van cap al taller, com funciona tot plegat?
Pel que fa en els treballadors d'inserció, quan us queda una vacant, una plaça buida, nosaltres llançam una oferta, no?, de treballador d'inserció per a aquest lloc de feina en concret, i llavors els serveis d'orientació de silla, no?, inclús els serveis socials també, que tenen a perfils, pues, bueno, amb problemàtiques una mica més vulnerables, no?, que potser tenen més mancances per poder accedir a un mercat laboral ordinari, llavors mos les deriven. I nosaltres fem una preselecció, fem entrevistes, valoram la situació i seleccionam a la persona que consideram que en aquell moment ho necessita o li podem donar aquesta oportunitat per fer aquest procés aquí.
Aquesta segona oportunitat que feia referència a na Mònica, no?, que se la ben agafa i ben contenta perquè és així, no?, aquesta segona oportunitat i aquesta energia la rebeu també, valtros aquí, aquesta il·lusió de poder tornar-se a incorporar per part de persones vulnerables, cadascú com la seva situació, que això no volem entrar-hi en detalls, cadascú sap d'on ve i què té, però en aquí rebeu aquesta energia d'aquestes segones oportunitats que tots ens mereixem.
Sí, sí, totalment. Al final no només estem brindant un lloc de feina, no?, amb tot el que se comporta de tenir un sou o cotitzar o tot el que comporta una feina, sinó també aquest acompanyament més per la part social i personal, que moltes vegades en les altres feines queden un poc abandonades, no?, i aquí intentem donar aquest suport perquè es puguin sentir bé, puguin tornar a agafar aquestes habilitats, no?, i puguin tenir espais de conversa i aquestes, treballar una mica els objectius que ells també es marquin, no? Mm-hmm. Cada un té els seus i, bueno...
En el 2024, en aquesta memòria que heu presentat fa uns dies des de Càritas i des de Mestral, en aquests 700 persones que han participat en els diferents programes d'ocupació, són 142 insercions laborals, 52 contractes d'inserció, del total de 52 persones participants en els itineraris d'inserció, 29 encara continuen actives des de que va tancar el 2024, imaginant que així segueix en el 2025, per tant, unes xifres molt importants.
Sí, sí, o sigui, al final, bueno, aquí tenim, com deia en Toni, no? Dos places de treball d'inserció, però tenim més places amb altres tallers arrel de Silla, i bueno, se sumen aquestes places actives, no?, que tenim ara.
Sí, sí, sí. Passam de tenir just unes 20 places a ampliar gairebé unes 30 places de treballadors d'inserció, un total de 85 treballadors dins que han passat per Mestral durant 2024 entre treballadors d'estructura i treballadors d'inserció, i és una xifra que no podem, que hem d'estar orgullosos de tenir-la i poder seguir creixent amb treballadors d'inserció, que aquesta és la nostra labor com a Mestral, com a Càritas, sobretot per acompanyar aquestes persones, que se'ls brinda una segona oportunitat i que se'ls vol brindar una segona oportunitat perquè se la mereixen, no? Se la mereixen poder continuar amb el seu projecte de vida dignament i poder tornar en el mercat laboral ordinari, que al final és el motor de l'economia circular i és motor que hauria de ser un motor d'economia justa i solidària.
Esther, què els hi l'experiència aquí a Càritas? Un cop van en el mercat habitual, en el mercat, tornen en el mercat, quins beneficis els hi aporta l'experiència aquí en el projecte de Mestral i de Càritas?
Bueno, des de hàbits molt bàsics, no?, d'assistència, de puntualitat, de respecte i adaptació en els companys, en els nous companys, o la nova feina, habilitats comunicatives, de resolució de conflictes, bueno, tot el que es poden trobar aquí a Mestral, perquè al final no deixa de ser una feina, no?, i tot això s'ho van trobant, i llavors aquí els ajudam i els acompanyam a poder resoldre tots aquests problemes que van sorgint, no?, i que es poden trobar després en el mercat ordinari.
Mònica, te'n trobes de problemes o encara no te n'has trobat cap? Quina pregunta, que te vaig a fer ara. Bueno, d'aquells que no són grossos, eh?
No, a veure, sempre amb les feines, totes les feines, i quan hi ha moments d'estrès sempre hi pot haver-ho, sí, però...
Sempre n'hi ha, totes, eh? Totes les cases, això.
No, és... Passa que, sí, miri, jo amb aquest tipus no sol tenir problema amb aquest tipus de coses. Sí que, bueno, intent ser resolutiva i si no, demana ajuda.
Molt bé.
Sobretot en això.
Això és. Això és a totes les cases i totes les feines, eh?
Jo ara em procuro això, sí que en temps del meu m'apurava més nerviosa i m'entrava més en el conflicte, però ara sí que demana ajuda i no... I no m'ho quedo per allò, i sobretot per allò, Esther és un grandíssim apoio.
Clar, vosaltres esteu amb Esther totalment en comunicació constant, no?
Sí. Sí, jo, bueno, clar, des que vaig començar a taller ja vaig començar amb ella i per jo és un referent, i a més que seguint el puesto que està, més que més, no? I la veritat és que te dic que a vegades crec que m'enviaria...
No, no és bé, això.
No és bé.
Clar que no.
No és bé,
no és bé, això.
Bueno, no.
Entre parts, són coses de sa feina.
No, sa feina en si, no... De moment, fa poc, com aquell que he començat a fer feina, crec que no n'he tingut així... coses que m'hagin preocupat, que m'hagin llevat el son, de moment encara no n'he tingut.
Coses polides, avant d'aquesta experiència que vas començar...
moltes mostres de carinyo i d'acompanyament i d'apoio, i la veritat és que per jo és molt
bon companys, bon companyerisme, i et sents ben arropada.
Sí, sense cap dubte, i sobretot això, de molt de la gent que està aquí es veu que ho fa de cor i ho fan amb tot el carinyo, i això rep amb molt, bueno, per meva almenys.
La companya que està aquí atenent a la porta, que la tenim just al costat, que està aquí fent bona feina, perquè avui matí hi ha molta gent que s'atraca a la botiga de Mestral, sobretot dissabte al matí, que molta gent no fa feina i aprofita per venir a fer una volteta, t'està mirant amb cara d'estima i amb cara de ser bona companya.
Bueno, la meva intenció és aquesta, no? Però no estava acostumada a rebre carinyo.
Disfruta'l, gaudeix-lo molt, que t'ho mereixes com ens ho mereixem tots, eh?
Gràcies.
Hi ha altres projectes, Toni, ja per acabar, no? Perquè també hi ha projectes d'agricultura ecològica, els arbres del Gendar, l'escola de Can Agadet de restauració i comerç just, que també forma part d'aquests programes d'inserció de Càritas.
Sí, sí. Des de Càritas i des de Mestral aglutinam tota una sèrie de projectes que són interessants no només per s'inserció, també per l'illa de Menorca. La restauració, l'hostaleria, és un punt és un niu d'explosió laboral a Menorca, i per tant Càritas i també Mestral ha de donar suport a la inserció laboral i a una correcta inserció laboral dins projectes de restauració. Per això van decidir obrir el projecte de Can Agadet, que és un projecte d'economia solidària dins el món de la restauració. I el projecte d'Arbres del Gendar, que és un projecte d'agricultura ecològica, també és un projecte d'inserció on en un espai d'agricultura, de jardineria i de foment de valors com la sostenibilitat i el medi ambient dins l'entorn rural i d'agricultura, és una passa on hi hem d'entrar i on hem d'anar fent feina per construir un món millor.
I amb aquestes paraules acabam, no podíem acabar amb millors paraules. Moltes gràcies, Toni.
Moltes gràcies a vosaltres.
Esther, també moltes gràcies, molt bona feina, que vagi molt bé la resta del dia.
A vosaltres, que vagi bé.
I Mònica, jo què t'he de dir? No, tu que m'ensenyis un poquet d'aquesta botiga tan xula que tenia.
Que jo te mostri.
Oh, sí, mostra'm, que jo sé segur, sé cert, que tu deus saber bé que hi ha per aquí que valgui la pena. És que m'estic ara fent un canvi de casa i necessito qualque moble.
Vale, els mobles estan en els fons. Sí, clar, sí, més o menys on és tot.
Idò, me'n vaig amb la Mònica, que sap massa o menys on és tot. Jo sé que ara m'ho està dient perquè hi ha el micròfon obert, però just quan la pagui sabrà dir-me on està el que val la pena. Moltes gràcies, Mònica.
A tu, gràcies.
Idò, faré una volteta per aquí, a Mestral, en el polígon industrial de Mo, avui dissabte, i bé, aquest projecte de Mestral que tanca el 2024 amb sa bona feina habitual de cada any i que continua fent tan bona feina aquest 2025 per tal d'insertar en el món laboral les persones que necessitin d'aquesta segona oportunitat ben merescuda. Molt bon dia.
Gran Vida amb Anna de la Salut.
I abans d'entrar de ple en la secció musical d'Eines Noguera, fem un apunt musical, perquè l'artista eivissenc Carlos ha presentat fa ja uns dies La Tornada, capítol 1, el primer avançament del seu primer disc d'estudi. La Tornada narra el retorn d'un protagonista que després d'un temps lluny de casa torna amb la maleta plena d'aprenentatges. Ha canviat, ha crescut i arriba disposat a posar en pràctica tot el que ha adquirit pel camí, amb lletra impregnada d'imaginari illa en qui referències a la cançó popular Sona, viola, sona. El tema s'endinsa en un paisatge sonor oníric i delicat, on els sintetitzadors i les melodies desemboquen en una bossa nova minimalista. La Tornada, capítol 1, arriba després de la publicació del seu primer senzill, El Llorado, on l'artista reflexiona sobre les expectatives fallides en les relacions i la decisió de trencar amb els patrons del passat. També recentment, juntament amb el productor Pache, va publicar MTR, un EP que explorava la intimitat, la melancolia i els somnis d'una sonoritat d'ambient etèria. Amb Armadura, el seu darrer llançament, Carlos tancava una etapa reflexionant sobre l'autoconeixement i ara se centra en el que serà aquest primer disc d'estudi amb aquesta La Tornada, capítol 1.
Vine'm a buscar sa verdadero, una bossa jo duc de ben lluny, dues menuts es monadero, anem a fer un beure i
IB3 Ràdio és diversitat.
Hola a tots, jo sóc na Regina Cortés i això és No venim amb manual, el programa per nens joves i famílies d'IB3 Ràdio. Hem après molt, però volem aprendre una mica més. Què vols sembla si aprenem jugant en un concurs?
Comença per ser... Ah, sandàlia típica menorquina.
Aubarca.
Molt bé.
Dolç típic de les pitiuses que es prepara amb formatge fresc.
No.
Molt bé.
Ésser en cames curtes i robustes paregut a una cabra que va habitar a Mallorca.
Miotragus.
Molt bé.
Uau.
No venim en manual, amb Regina Cortés. A IB3 Ràdio, dissabte a migdia. Vols conèixer les històries més fascinants vinculades als establiments comercials de les illes? Els canvis generacionals i socials? Les anècdotes més sorprenents? En definitiva, la vida a través del comerç. Si és així, tens una cita obligada a IB3 Ràdio amb Emblemàtics, dissabte a les 10 del vespre amb Toni Treveria. A 12, gaudeix de la gran vida.
I 10 i 32 minuts d'aquest dissabte de maig a la Gran Vida i el moment de saludar la nostra estimada Aina Zanoguera. Com estàs? Bon dia.
Molt bé.
Bon dia, Aina.
Bon dia, estimats, estimades.
Vens molt guapa, molt estilosa, com
molt.
Sempre.
Ai, moltes gràcies.
Però, Aina, avui morvem unes ueres de molt de carrer, no?
Sí. De fet, me les ha regalat Nagie, o sigui que tot mos quadra.
Veus?
Perquè és que és ella. És ella. És aquest estil trapera, urban.
Sí.
Però que t'he dit jo abans, avui vens molt Audrey Hepburn.
Bueno, això és pel carinyo que tu me tens, que has com a canviat aquesta imatge.
Jo t'anava a dir, me recordes en Rafinha.
Vos? Jo crec que nana s'està apropant més a la imatge real, val? Per la gent
bé,
que mos estigui escoltant.
És un ventall molt ampli, no?
Sí, és vera, també és vera. Tot està obert a interpretacions.
Sí. I hem de dir que Naina ve molt a top, eh? Que
sí.
ha tingut molta feina, moltes coses. Avui vespre té la gala que ja en vàrem parlar la setmana passada en homenatge a la seva padrina. Mm. Però tot i així, sempre té aquesta mirada, aquest carinyo, mos ha dit unes guillotes per berenar.
Que jo encara les estic degustant, eh? Ho sentiu?
Si notau aquest...
Que tenca...
Aquest, que ens ha deixat.
Que encara cap de roga aquesta guilloteta que mos ha duit, eh? Que
són,
bones.
Són bones, eh?
Sí, eh?
Pues hi ha un sortida molt gran d'aquestes galletes. Podem fer una degustació d'aquí un parell de setmanetes, tornem a provar un altre estil d'aquestes Leibniz, d'aquestes mantequilla i xocolate.
Galletes alemanyes.
Exacte. Mm?
Boníssimes, vinga. I ho dèiem, vens amb moltes feines, Aina? Però què mordus avui, mem?
Avui vos duc una secció que comença amb aquesta frase famosíssima de tu libertad empieza donde acaba la mía. No sé per què ho he dit... no, ho he dit ara en castellà, però ho havia escrit en català. Bé, no passa res. I això m'ha fet reflexionar sobre què és la llibertat. Precisament ara que estem vivint aquests temps tan convulsos, mos ho plantejam més que mai, tot el que està passant, l'horror, genocida, la política... Bé, amigues, està molt malament el pati. Això ja ho sabem.
Sí. Mm.
I bé, continuant amb això, anem a posar Birds of a Feather de Billie Eilish.
Vinga, anem a baixar revolucions.
Sí,
venga.
Perdoneu. Perdó, m'he de...
Together, I know I said I'd never think I wasn't better.
Billie Eilish, que ens ajuda a baixar revolucions.
Sí, perdoneu.
No passa res, just faltaria, perquè recordem aquest acte d'avui vespre, a les 8 del cap vespre, l'Ajuntament de Palma afegirà el nom de la padrina de Naina, de Ana Maruja Alfaro, al Teatre Mar i Terra. Recordem que aquest és un acte gratuït, no fa falta invitació, hi haurà actuacions, ens deia també Naina la setmana passada que hi prendrà part, hi haurà també un fragment del documental, tot serà a l'aire lliure davant de l'edifici, escenari, grades i cadires per tothom, i conduït per tu, Aina, com ho dus?
Ho duc bé, t'hauré de demanar un parell de consells, perquè és la meva primera vegada. Jo crec que anirà molt bé.
Primera vegada que fas de conductora o presentadora,
sí,
d'un acte.
Exacte. He estat a actes fent col·laboracions musicals, però mai conduint-ho, i crec que també la meva figura està com un poc mesclada, no? Perquè és vera que seré la conductora d'aquest acte, però també som la neta. És com, venc en qualitat de familiar i de presentadora. És una cosa com una mica híbrida.
Mm-hmm. Preciós, però, no? Fa respecte, però supos que... Preciós.
Sí, jo crec que serà un moment per recordar, sempre.
Un moment emotiu, i nosaltres estem segures que Naina ho farà beníssim.
Beníssim.
Vaja.
Clar que sí.
I la predina que estaria contentíssima.
Ai, sí. Ojalà.
Estan segures de que sí. Però bé, ens havies fet 5 cèntims, tornem a la secció.
Sí.
La llibertat, no?
La llibertat. Me va venir en escap aquesta temàtica, perquè... hi ha una notícia que va sortir fa poquet, i és que hi ha la prohibició, s'ha aprovat la prohibició de l'ús de tambors i trompetes als campionats esportius.
Ah?
Jo no sabia.
No tenia constància d'això.
Ho vaig mirar i sabeu que s'ha generat com un debat a internet molt gran, perquè hi ha molta gent disgustada pel fet de que no se puguin utilitzar aquests instruments musicals en els campionats. I clar, molta gent diu, s'està prohibint la música, no? I en Víctor Uguapa, que no sé si ha estat aquí, a la Gran Vida...
Crec que no, perquè no ha tingut el plaer.
Bon apunt fas,
sí.
I per tant l'han de convidar.
Exacte, sí. És una persona molt interessant, és mediador cultural, i està sobretot centrat a l'àrea de Sant Gotleu. Explica que no és una prohibició contra la música, sinó contra les formes violentes d'utilitzar la música en aquests tipus d'esdeveniments, com per exemple ja va passar quan se varen fer cançons insultant a Shakira, dient-li coses terribles que només alimentaven l'odi, just quan va passar tota la separació d'en Piqué i na Shakira, i com hi ha grups de persones que alimenten aquest odi cridant, fent renou, totes aquestes coses, fent cançons que precisament, pues això, pues no haurien de tentar contra les altres persones, com a mínim, no?
Clar, hauria de ser tota la inversa, no? Que l'esperit de la música i de l'art és precisament tot el contrari, no?
Totalment, totalment. I fins que així no sigui, pues hi ha com aquesta mesura que jo entenc que és... com a polèmica, no? Però
No tenia coneixement jo d'aquesta qüestió, però sí que és vera que el tema del futbol, sent un esport, l'esport més massiu o que més seguidors segurament té arreu del món, està sempre al punt de mira. Aquesta qüestió, ja no només amb els càntics, sinó amb el racisme en general, els crits, els insults, i realment és una manera... ja que el segueixen tanta de gent i sobretot tant de lots, hauria de ser, no?, un model de referència, de bones pràctiques, d'alguna manera.
Totalment. És que un esport té com uns fonaments. Els fonaments esportius són super respectuosos, de grup, de... bé, no sé, com a de respecte a l'adversari, crec que està bé.
I la llibertat d'expressió, aquí entrem a un límit que també està ara molt damunt de la taula, entre el que és el respecte dels drets humans i el que és llibertat d'expressió, que
exacte,
a vegades no el tenim ben situat. A vegades se mos en va una miqueta, i tot això de les xarxes socials sempre ho alimenta bastant.
Sí, totalment.
Bé, com continuem això, Aina? Vinga.
I d'obrim aquesta secció, després d'aquest petit apunt, amb Truffaut, que és un director, era un director francès.
Sí.
I ens centrem en la pel·lícula de les 4... ja començàvem en francès. Les 400 cops. Bé, els 400 cops. Ja sabeu que jo, aquí Truffaut per això ha escrit de 10.000 vegades, les 400... bé... aquesta pel·lícula conta la història d'un nin que està en constant lluita per trobar la seva llibertat. En primera persona se'l veu jugant amb amics, recorrent els carrers de París, tot sol, llegint Balzac, fins i tot fumant tabac, escapant-se de l'escola... No sé si heu vist aquesta pel·lícula.
Brutal.
Jo no l'he vista. Sí. Jo no l'he vista.
Jo la vaig veure a la carrera.
En el seu moment, sí.
En el seu moment, i és molt, molt interessant, és molt guapa. Jo, sí.
En Ivan mos diu que sí, que ell també l'ha vista
també.
I que...
És guai,
eh? Agrada. Sí. I en Lluís també fa que sí, eh? Sí.
Sí.
Vaja, un clàssic.
És un clàssic.
Me l'hauré sí. per no estar en minoria aquí.
Que tenim dos noms apuntats.
Exacte. Jo he de dir que som molt fan d'en Truffaut i tornant a la pel·lícula, perquè no tornaré a dir el títol, Antoine, el protagonista, és d'una zona molt, molt pobra, de París, els seus pares no li poden donar l'atenció que necessita, i per Truffaut aquesta pel·lícula conta algunes entrevistes que té un cert punt autobiogràfic. Aquest nin de Truffaut, jo sé que ara esteu pensant per on vas, però bé, arribarem a qualque lloc.
Sí,
sí, això segur.
Vos ho provat. El nin de Truffaut és un gran mentider.
Sí?
No dubta mentir els seus pares per aconseguir la seva pròpia llibertat, per exemple. I això me recorda un moment que volia compartir amb vosaltres, també relacionat amb la música i amb la meva infantesa, que és un poc més naïf, però on jo també me vaig sentir un poc com aquest nin de Truffaut. I és que quan anava a la coral infantil d'una principal institució cultural aquí a Mallorca, que no direm el nom...
Has dit principal.
Exacte. jo tenia 11 anys i la professora de cant va demanar qui volia cantar la part solista d'una cançó. La seva filla també estava en aquesta coral, la seva filla era molt més gran, perquè la coral infantil d'aquesta institució crec que arriba fins en els 13, 14 anys o així, bé, més o manco, i després ja tens la juvenil, que arriba, pues, 16, no sé, però la filla tenia 16 anys i seguia la infantil. Jo, clar, no sabia que la seva filla era la que feia les parts solistes de les nadales i de les cançons.
Clar.
I quan ella va demanar qui volia cantar, jo vaig aixecar el braç com un friqui.
Jo?
Exacte, vaig dir jo.
Sense dubtar.
Clar, vaja. I després vaig dir, uepa. Me va posar davant de tots els nins i va dir, bé, idò, vinga, canta. I vaig acabar, i quan vaig acabar, me va mirar, me va dir, seu, i per descomptat, te pots oblidar de fer aquesta part solista.
Vaja.
I jo vos juro que... O sigui, això va ser un poc traumàtic perquè vaig pensar, no vull tornar mai més a una classe de cant, no vull cantar mai més en la meva vida. O sigui, va ser com a molt fort. I a partir d'aquell dia vaig intentar escapar de totes les classes de coral que vaig poder. Cada vegada que tenia coral anava 15 minuts abans i li deia me n'he d'anar perquè els meus pares... I me deia, vale, vale. I jo me n'anava pels carrers de Palma a fer temps fins que els meus pares me venien a cercar i tornaven al hall i bé, me deien, què tal, com ha anat? Bé, bé.
Bueno. Va reaccionar, te va rebotar.
Exacte. Jo me vaig sentir un poc el nin de Truffaut escapant, no?
Ostres.
I
bé, contant una mentida.
I contant una mentida i sento una bona mentidera des d'aquí defensant aquestes mentides. Però que sobretot els profes de cant tinguin carinyo per als alumnes que
tanta tenen. Sort que n'hagin arribat a on ha arribat i no havien fet cas en aquesta profe de cant.
Tanta
exacte.
Sort.
Tanta sort.
Sí.
Sí.
Than a mile, I'm crossing you in style someday. Old dream maker, you heart breaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end.
The bend. La música d'Esmorzar Tiffany's, protagonitzada per Audrey Hepburn, i mira, en Celestí ja havia notat...
Ja tot era.
Havia notat qualsevol cosa, sí, sí. Un aura...
Aquestes vibes d'Audrey Hepburn, sí. Sí, mos va molt bé aquesta música per baixar aquest moment que teníem abans, però bé, ara...
Sobretot espera. Aquest disgust, d'anys enrere, però sí. Queda dit,
Queda dit,
ja ho has dit.
I ja està,
clar
ja està.
Sí.
Ja estem bé.
I s'ha de dir.
Aquí també apostant per la bona pedagogia.
Exacte. Mm. Avui estem donant cobreta per tot. Bé. parlant de mentideres brillants, sí. Tenim el personatge de Holly Golightly, sí. D'aquesta meravellosa pel·lícula Esmorzar a Tiffany's, protagonitzada per Audrey Hepburn. Mm. Mm-hmm. Aquesta famosíssima pel·lícula que, bé, no explicarem perquè tothom la coneix. Sí. Aquesta sí que estem tots d'acord en que tots l'han vist. Mm. Ambientada a Nova York i en l'ostentació d'aquesta ciutat en contraposició en aquesta altra pel·lícula que comentàvem abans, que francesa dels 400 cops. Bé, sí. En el fons vinc a defensar que aquests dos personatges i persones, Truffaut, Antoine i Hepburn Holly, eren ànimes bessones sense saber-ho.
Ah, mira.
Bé, resulta que Audrey Hepburn és una de les icones de la moda i la interpretació més acomplexades de Hollywood, que no pareix perquè se la veu sempre com a molt segura,
sí.
Però en realitat molta premsa l'ha definit com una estrella melancòlica. I és que Hepburn té unes ferides que no acabarien mai de cicatritzar. Té un pare i una mare absents... Celestí, estàs bé? Sí?
Estic bé.
Tot bé, vale.
Sí.
Hombre, abans de
molt
tot...
Sentit, eh?
Pobre iso.
Cotat,
jo estic aquí xerrant d'esmorzar en diamants i en Celestí s'està ofegant.
No.
Vale,
no és que hagi menjat una segona galleta.
Ok.
No. Tot i que les veig, eh?
Si és que ja sabia
no.
Que això passaria. Bé, aquestes ferides que xerraven de Audrey Hepburn, com per exemple un pare i una mare absents, els fracàs dels seus dos convulsos matrimonis, dolorosos avortaments que la varen enfonsar en depressions, viure la guerra també a Holanda, que per cert, ara és 8 de maig, fa 80 anys, que se va fer l'alliberament nazi,
sí.
O sigui, el 1945. Mm. Si no estic restant i sumant malament, Lluís, és així.
Val bé.
Per tant, xerrant més de llibertat...
Lluís, tant de tècnic, però també de regidor, apuntador, de tot.
Exacte. Sí. Xerrant de llibertat, celebram que això passés, també fa 80 anys, i no s'oblida. I ella va viure tot això. També, sobretot, la mare de Hepburn juga un paper molt important. Ella diu, mi madre no era una madre cariñosa, era fabulosa, però havia recibido una educació victoriana basada en una gran disciplina. Bàsicament, era una cabrona, i la va dur sempre, pobrissona, amb una exigència victoriana que no podia respirar.
Ja.
Na Hepburn, any després d'aquesta famosíssima pel·lícula, va tenir... molt d'èxit, va fer més pel·lícules que també li va tenir molt de reconeixements. Aquesta Roma, com se diu? Un viatge a Roma o alguna cosa així? Com se diu? Va tenir un parell de pel·lícules superfamoses, va començar a viure enterrada en el dòlar i va poder sa mare, i tan bon punt com va poder, va fer grans donacions a causes benèfiques. Apartant-se del món de Hollywood...
Vacances a Roma.
Vacances a Roma.
Això.
Exacte. Mm. I fent... el que realment volia ella d'una vegada, que era a ser lliure. Mm-hmm. I, per tant, ja va deixar la interpretació i se va dedicar a ser feliç.
A ser bona persona.
Sí, sí, a ser bona persona, la veritat. No com la professora. Que...
Bona falta fa, bona falta fa. Dos exemples, dos enllaços, els que fa avui Naina, Truffaut i aquest personatge Antoine i Hepburn i aquesta Holly Golightly, a través dels quals parlam de la llibertat, un tema cada vegada més candent, i avui, a més, Aina, vens amb una recomanació, no?
Sí, el llibre de Divas Rebeldes, que és d'aquí on hi ha també molta d'aquesta informació de Audrey Hepburn, de Cristina Morato.
Uh-huh.
Allà la deixen.
Everybody's talking at me, I don't hear a word they're saying, only the echoes
hours of my mind. People stop and stare, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, skipping over the ocean like a storm. Whoa.
De Diva Rebeldes, de Cristina Morato, una recomanació de Naina. Passam en aquesta famosíssima Everybody's Talking. Aina.
Sí, en Harry Nilsson va interpretar aquesta cançó i era una de les cançons preferides de la meva padrina.
Parlant de llibertat.
Exacte, parlant de llibertat, de tot el que hem dit abans, pues tot està com a condensat aquí en aquesta cançó.
Tenia bon gust, eh?
Tenia molt bon gust, de veritat. Sí. Sí. Entre aquesta també estava en Chabela Vargas, que també és una icona de la llibertat.
Home, t'ho diràs.
Per tant, sí, toca molt amb el tema d'avui. I seguint amb cançons que s'han complementat perfectament en pel·lícules i personatges que els seus actors o cantants també tenen coses en comú, Everybody's Talking forma part de la mitiquíssima pel·lícula
també.
Midnight Cowboy.
Sí,
La banda sonora la va fer John Barry, que era molt amic de Harry Nilsson, i li va en Harry va dir, bé, te presento un tema per aquest supermomentazo de final, tal, aquí tens, I guess the Lord must be in New York City. I en Barry li va dir, mira, no, jo tinc un tema que tinc pensadíssim per aquest moment, i és Everybody's Talking, d'en Fred Nile, i vull que tu l'interpretis. I el pobre Harry Nilsson, que se va matar tota sa vida a compondre i a fer les seves cançons, pobrissó, només va rebre reconeixement per interpretar un dels pocs temes de la seva carrera que no havia escrit ell.
Que no eren seus, sinó d'en Fred Nile.
Exacte.
Sempre ho veuràs.
Sí. Au, aquí lo tienes.
Una cançó feta anys enrere, dos anys enrere.
Exacte. I, per tant, aquesta popularitat, qui va sortir guanyant, va ser, misteriosament, sorprenentment, en Fred Nile, perquè a partir d'aquell moment ja no va tornar a composar més cançons, se va dedicar a viure enterrat en el dòlar per els royalties que li va donar, i va acabar, igual que el protagonista de Midnight Cowboy, assegut sota el sol de Califòrnia sense haver de fer res, que això era el que ell volia.
Ideal.
O sigui, llibertat també, sí, d'una altra manera.
No sé si anava amb la intenció de fer un one-hit wonder, però al final ho va fer.
Ho va fer sense donar-se compte.
I vinga, Aina, anem a passar a la versió.
Sí.
Naina avui ens farà precisament aquesta Everybody's Talking, que connecta una miqueta, ens parlava del protagonista de Cowboy, del cowboy aquest de Midnight Cowboy, que cerca la seva llibertat també, i que connecta amb la seva padrina, que de qualque manera sabem que per això segurament li agradava, no?
Segur que sí.
Vinga, idò, i endavant.
Everybody's talking at me, I don't hear a word they saying, only the echoes of my mind. People stop and stare,
faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. A stone. Whoa, 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 whoa. Everybody.
Increïble, com sempre, les versions de Naina Noguera.
Preciosa,
eh? Yeah, és molt guai, aquesta cançó.
És molt guapa, aquesta cançó.
I així com la cantes i toques tu, encara més.
Ai, gràcies, gràcies.
Ens quedem amb aquest esperit de llibertat del qual hem parlat aquests minuts, aquests darrers minuts amb Naina Noguera. Que vagi molt i molt bé avui.
Moltes gràcies.
Que estem segures de que hi anirà.
Que sigui un gran hora baixa.
Exacte.
Gràcies, i a menjar galetes.
Exacte, nosaltres ara menjarem un parell. Aina, ens veiem aviat.
Moltes gràcies.
Una besada.
Adéu. Going well the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds. Sailing on summer breeze, skipping over the ocean like a stone.